Molt bones.
Tarragona Turisme patrocina la Fonda. Descobreix la cuina de Tarragona. Bon producte i autenticitat.
Sabies que publicacions espanyoles donen per suposat que l'escabeig és d'origen espanyol? El Larousse Gastronomic afirma que el mot escabeig ve de descabezar, puix que abans de fer l'escabeig es treu el cap? Doncs es pot afirmar fermament que no és així. Hi ha un argument que acompanya amb solidesa i es veu en el text escrit més antic en català de cuina, el llibre del Saint-Suvi, que es remunta a començaments del segle XIV i conté tres receptes d'escabeig, escrit, evidentment, en català antic. En el llibre del Coc, de Robert de Nola, escrit el 1520, també apareix la recepta d'un bon escabeig. I és a dir, tot i que escabeig abans era una manera de conservar, avui és per cuinar i menjar. Per tant, a l'estiu, bons escabetxos. Comencem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts, per tothom.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt...
Molt bones i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
No hi ha res que em faci mal.
Un programa que parla de gastronomia, de salut, de pagesia i, sobretot, 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 de felicitat i molta cuina. Avui el pica-pica Víctor Torres i després el senyor Jordi Bord. Seguirem amb la Virgínia Ruiz i acabarem el pica-pica amb el senyor Jordi Ávila. I a la segona part del programa, el reportatge. I avui sí que hem agafat carretera i manta, perquè hem anat fins a Suïssa. Sí, 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 sí. I per què hem anat allà? Doncs perquè també hi ha temporers catalans. Hem anat a buscar a l'Adel Ibáñez, un mestre formatger que ha anat a fer la seva última temporada formatge als Alps suïssos. Volem saber què pensa, com treballa i com viu el món del formatge l'Adel Ibáñez. Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Víctor Torres, què tal, com estàs?
Molt bé, estem per Llémena avui.
Per Llémena? Estem a prop del celler de Can Roca, eh?
Bueno, quan acabi et faig un truc, que ell anava a fer unes copetes.
Home, doncs va, ja baixaré cap aquí. Escolta, i què hi fas a la Vall del Llémena?
Hi ha un client que amb aquesta història del Covid havien caçat un senglars i no l'havien pogut cuinar i m'han trucat perquè els hi prepari i va, que no el volen per avui, el volen per demà.
Home, sempre, no? Els guisats sempre allò que facin reflexió.
Que torni a entrar el que ha d'entrar a la carn una altra vegada i que quedi ben reposadet sempre.
Escolta'm, tenim el senglar. Per cert, m'hauries de fer una mica, diguem-ne, de memòria de quina peça estem parlant, de quin pes, perquè, clar, no és el mateix coure un senglar d'aquests de 20 quilets que coure un senglar de 80 quilos.
Doncs era una mala bèstia, la veritat. Traient tot el cap i tota la pallaringa i de més, ha quedat una bèstia de 4 quilos. El que m'han donat per cuinar, que al final eren les dues cuixes.
Ah, les dues cuixes. I a veure, com les faràs? A veure...
Doncs un civet ben clàssic i els deixaré preparat un parmentier de patata amb fines herbes.
Vinga, un civet. Pels que no en sàpiguen, de fer un civet, clar, jo també faig el meu civet, però pels que no n'han fet mai, per on hem de començar?
Perdó, he dit civet i en realitat ho farem com si fos un bœuf bourguignon, que és l'estofat aquell clàssic amb quatre pastanagues i vinga, ve de vi i una mica més de vi per si de cas.
Va, vinga, jo començo a desossar la cuixa i tu ves-me dient el que hem de fer.
Doncs tota la ossada la guardarem i la rostirem al forn per fer-hi encara més brou, i perquè això ens interessa que sigui un plat ben intens. Això que dius una cosa descremada, no cal, no et pengis un senglar.
Molt bé, tenim el brou, diguem-ne, que es va fent, tenim la cuixa allò desossada i talladeta a daus, i què, cassola i enrossir primer o macerar?
Jo no el macero, sincerament. El poso a bullir directament perquè crec que no... Personalment crec que és una pèrdua de temps, no em cal. Ja ha estat congelat, ja s'ha estovat, ja s'ha trencat la fibra, en molts casos. Això també són les altres teories, eh? Aquí els cuiners ens partim la cara tot el dia i després ens n'anem de vins. Però bueno, el podeu posar directament quan tingueu el que seria el suquet, eh? Com si diguéssim d'alguna manera. Com no, posem ceba a fer un bon fons, que sempre ens farà una base fantàstica, i tirem tots aquests daus de la cuixa ben talladets. Prefereixo que siguin grossos. Penseu que és una carn que acostuma a trencar-se i a desfilar-se. Millor que comencem amb una cosa ben grossa que no que ens quedi com un pulet porc o una cosa d'aquestes, que ara està tan de moda. Però això vindria a ser un pulet porc a l'antiga, no? Doncs uns bons daus, que així a més el plat ens quedarà molt més vestit. Mentre jo vas fent això, tu, si estiguessis de pinxe, em podries anar pelant les pastanagues. I aleshores totes aquestes peles i pellofes les posaríem també a rostir amb els ossos per fer el fons. Però bueno, una vegada tenim això ben daurat, tampoc ens passem. Això, no, és que si sello la carne i se me queda los jugos dentro. Això és mentida, això per començar. Això no funciona així. Ja ho explicaràs tu una altra estona, que tinguis més temps. Jo tinc això i li afegeixo totes les herbes que a mi m'agraden, que és així una mica a l'antiga, que dic jo, el pols de canyella, l'anís estrellat, ve de pebre, ginebró, que per aquí dalt n'hi ha molt, en aquestes muntanyes, no l'he portat d'aquí, me l'he agafat de casa, però bueno, que sapigueu que aquí en teniu, agafeu-lo a la temporada, és una herba meravellosa per aquest tipus de carns. I en aquest cas també he portat una mica d'estragó, que el posarem al final, però a la parmentia de patata.
Escolta'm, això de la bourguignon a mi em sona a vinagre, però clar, el vinagre hem de vigilar, perquè depèn de quin vinagre utilitzem, ens pot quedar una mica dur, això, eh?
Hi havia una frase que vaig sentir de petit i se'm va quedar guardat. Si no t'ho veus, no ho facis servir per cuinar.
Bona, bona. Llavors, n'hi hem de posar força de vi i que redueixi bé, també, o què?
Jo sóc partidari de gastar-ne. Si té un punt dolç, quasi millor. Tampoc cal que sigui tot birranci. O per aquí dalt hi ha una cosa que en diuen vi durat, que la veritat és que va de conya, per això que és quasi com un porto.
Per tant, una mica de vi negre, una mica de vi durat. Això és molt divertit, perquè quan jo era petit a casa, veus, de vi durat n'hi havia. I això, a la zona de Tarragona, encara hi ha algú que em fa de vi durat. Algun dia els haurem d'anar a veure. I escolta'm, tenim les pastanagues, tenim la ceba aquesta que ja està totalment integrada aquí amb el senglar, tenim el suc, el puré de patata. Com el fas tu, el puré de patata? Classicón, classicón? O diguem-ne més, no em diràs ara que el fas amb robot?
No. Puré de patata, patates bullides, retireu, jo les faig en microones, ojo, aquí trampes, viva la tecnologia. Les feu 22-25 minuts, retireu la meitat de l'aigua de cocció i li afegiu oli d'oliva a aquesta barreja. I directament li passeu el mini pímer. A mi m'agrada molt, molt fi. Us queda una cosa elàstica, fantàstica, brillant. I una vegada tingueu això, abans de servir-ho, li afegiu totes les herbes picades.
Un dia, Víctor Torres, vindràs a estudi i farem una cimera del puré de patata.
Amén.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Jordi Bord, molt bones.
Molt bones, com estem?
Bé, home, i vos, com anem?
Pues mira, molt bé, molt bé.
Quin els hi... Em fas patir, eh?
Per què?
Perquè portem ja uns quants dies aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, el nostre sommelier de capçalera, i encara no has parlat tortosí.
Pues mira, avui és el dia, perquè sempre que em trobo amb aquests dos personatges del vi que et porto avui, acabo parlant en català en el torxigental de transició, el tortosí.
Escolti, parlem d'una història d'amor avui o no?
Avui hi ha una mica d'història d'amor perquè és un matrimoni, és una parella, són fantàstics, meravellosos, i et donaré un petit detall. És un vi de la Terra Alta, per suposat. El celler porta el nom d'ell, però ella té un molt bon protagonisme perquè fa tots els tastos,
i
en canvi el nom del vi és un nom molt català, però no és cap dels dos.
I el cognom d'en Xavier té el nom d'una població que fan formatge de cabra molt bo.
Ostres,
que és
Xavier Clua.
Clua, eh? Que Clua.
Xavier Clua. I el celler Xavier Clua, i on aquest paral·lelisme que tu ens fas, és el Xavier, la història del Xavier Clua i la Rosa Domènech, que fan un vi negre, en aquest cas, que es diu Mas d'en Pol, que és un vi en 70% de garnatxa i 30% de Syrah, fet a la zona de Villalba dels Arcs.
un vi que porta una mica de fusta o no porta fusta? Aquest?
Porta una miqueta de fusta, és un vi per a beure ara, guardar, conservar o gaudir-lo en qualsevol moment. És un vi, recordeu la Terra Alta, la zona més seca, és zona de secà, eh? Zones d'olivera, la zona d'una vinya, la zona del patiment, de l'estrès hídric, però d'uns resultats excepcionals.
Escolta'm, jo sempre penso que aquests, diguem-ne, aquests... aquests vins amb aquest punt, diguem-ne, d'emprenedoria que té la gent, sí. Moltes vegades me'n dono compte de que hi han vins que se'n fa molt poca quantitat. Aquest és un d'aquells?
Bueno, no? Pensa que el celler de Xavier Clua és un celler petitet, tot i que fa més de 4 generacions que estan en el negoci de la viticultura. Però realment esta família, este moment en el qual el Xavier i la Rosa fan aquesta efervescència de passar del granel a l'embotellat. I no són grans produccions, però són de molta qualitat. El pot menut
i la bona confitura. Mas d'en Pol Negre, del celler Xavier Clua. De, Terra Alta, eh?
Terra Alta, sí.
Anem a visitar la Terra Alta aquest estiu, home.
A prop de casa.
Apa, escolta, com es diu?
Gràcies. En este to.
Gràcies, en este to. Gràcies, Jordi.
A tu.
La Font de Catalunya Ràdio.
Culinàrium. Les botigues de taula i cuina de referència a Catalunya us ofereixen El Gastronari.
El Gastronari, amb Virginia Ruiz.
Virginia Ruiz, molt bones.
Molt bones, Pep.
La Virginia Ruiz és la nostra cuinera vegui del programa que cada dia ens porta al Gastronari. I avui la cosa va d'espècies i comencem per la R de Ras el Hanout.
Ras el Hanout no és una sola espècie, és una barreja d'espècies marroquina que cada comerciant té la seva pròpia fórmula. Pot contenir fins a més de 20 espècies diferents, fins i tot flors seques o ingredients menys usuals que són inclosos per les seves qualitats afrodisíaques. Es ven sempre amb les espècies senceres, de manera que el cuiner torri i posi la quantitat que necessiti en aquell moment. I sol haver, entre d'altres, pebre negre, llavors de cilantre, llavors de comí, clau, cardamom, cúrcuma, gengibre, sal, canyella, nou moscada...
Clar, xiles, flors... Clar, i aquí jo suposo que cada un, segons vulgui, el farà més o menys afrodisíac, no, Virginia?
Exacte, Pep.
Va, de la R de Ras el Hanout anem a la C de cardamom, que m'han dit que el cardamom és de la mateixa família del gingebre.
Exacte. El mot cardamom s'usa per anomenar espècies de 3 gèneres de la família del gingebre: Elaetaria, Amomum i Afromomum. Aquesta planta va ser utilitzada per primera vegada cap a l'any 700 en l'Índia meridional. És oriunda de les selves tropicals de l'Índia meridional, de Sri Lanka, de Malàsia, Sumatra, i en l'actualitat es conrea també al Nepal, a Tailàndia i Amèrica Central. És una llavor molt aromàtica, amb un sabor lleuger a eucaliptus, encara que molt més intens i dolç. Les petites llavors, de color marró fosc o negres, es troben en beines de color crema, marrons, verdes o blanques. El cardamom se sol vendre en beines de llavors seques, però també s'obtenen les llavors soltes o en pols. No obstant això, és millor comprar-lo enter. Doncs molt, doncs perd ràpidament el seu sabor.
Escolta'm, fantàstic, el Ras el Hanout i el cardamom. Un dia d'aquests, Virgínia, m'has de parlar de la P de pebre. Què et sembla?
Em sembla perfecte, Pep.
Doncs vinga, va, gràcies.
Salut.
La Fonda, amb Pep Noguer. Gastrònoms, foodies, bonvivants, cuinetes, solters o casats. On podreu trobar els millors estris de cuina i les últimes tendències gastronòmiques? A Culinàrium, els especialistes en taula i cuina des de 1863. Culinàrium és el paradís del cuinetes i del que ha de cuinar cada dia de forma ràpida i sana. T'ho posen fàcil i sempre al millor preu. Culinàrium, on comencen les bones receptes.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Molt bona, Jordi Ávila.
Pep, què tal, com estàs?
Bé, mira, no els hi fotent, ni tu.
Doncs estic molt content, però content no perquè avui m'hagi aixecat especialment content, sinó perquè avui porto un restaurant
restaurants sense pretensions. No, això vull explicar-ho, ja, perquè a vegades això de dir sense pretensions no vol dir que no facin bé la feina. No, la fan tan ben feta que a vegades se'ls hi ha de dir, la feu molt ben feta, perquè ells no són conscients. I jo crec que aquest tu el coneixes i que t'agradarà. Can Costa, el restaurant Can Costa.
Home, mira, em van parlar un dia, van fer aquell dia de l'Expolio.
De l'Expolio? Sí, a l'inici de la temporada d'estiu vam parlar-ne d'aquest, sí.
Exacte, em vares dir, un dia de què en parlarem, eh?
Doncs parlem de la família, no? Parlem de l'Enriqueta i d'en Martí, amb els seus tres fills, en Dani, la Laura i en Xavi. Jo, he de dir-ho, aquí tinc una certa sensibilitat per la Laura, que jo me l'estimo molt, i a partir d'aquí és un restaurant per anar-ho, quasi bé per anar a fer-ho tot, eh? Vull dir, esmorzars, que tu ja saps que els esmorzars allà són memorables.
La marzo romana, eh? Botifarra de perol.
Botifarra de perol. Rossinyols. Molt bons, els rossinyols aquests amb un botifarra de perol, una meravella.
Aquell pernil que es va tallant allà, eh? Mentre vas asseient.
Tornem a lo mateix de sempre. Una cosa tan senzilla com el pernil acabat de tallar a ganivet i mà, aquell pernil que el veus tullar, i hòstia, és que només veure com el tallen ja arriba quasi bé aquella flaire, venen gust de fer aquelles torrades amb pa amb tomàquet, però has fet aquí menció especial als calamars a la romana. Són, per mi, són els millors calamars a la romana que es fan a tota la contrada, aquesta zona de Figueres. Important també, si feu parada i fonda un dia entre setmana i aneu a fer el menú de migdia, els dijous. Què hi ha els dijous?
Arròs.
I quin postre tenen? Mític postre gironí. Quin és?
El xuxu.
El xuxu. Tu em diràs que no és un bon festival per a fer un bon xuxu. Hosti, després d'un bon arròs, una família molt trempada. L'arròs, a més, el pots demanar amb les dues vessants, perquè te'l fan al moment. Aquí no hi ha ranxo, eh? Aquí no hi ha ranxo. Aquí és arròs fet al moment i jo el demano caldós. A mi m'agrada caldós. No sé si tu ets d'arròs caldós o no, Pep.
Jo sóc de tot.
De tot.
A mi
si està ben fet...
A mi l'arròs m'agrada de totes maneres. Arròs caldós, a la cassola, cremós. Mira, saps quin és l'únic arròs que no m'agrada? Aquell arròs que està no recufat, ja em siguin mantens. És aquell arròs que els restaurants et diuen que l'acaben de fer i que és aquells mals risotos que hi tiren una mica de nata i te l'escalfen.
No.
L'arròs rescalfat al microones no. Tot i que t'haig de dir una cosa.
A veure.
Que una truita d'arròs a la cassola o un arròs, diguem-ne, de cassola saltejat, vale, aquest sí que m'agrada.
Aquest és una altra cosa. Estem parlant d'un bon arròs que estava molt ben fet i que li podem donar una segona utilitat si ens ha sobrat, no aquell tàper, no? També, que també una mica de saltejadet també està bo.
Però aquí és molt bo perquè tu no sé si ho saps, però en Dani i jo vam estudiar, clar, bueno, amb tu també hem estudiat a la mateixa escola, a l'Escola d'Hostaleria de Girona, i en Dani feia un curs més que jo.
Apa, per no tant, ho sabia.
Sí, per tant, som de la mateixa quinta.
Som de la mateixa quinta.
Jo anava retrasat aquí, saps? No vaig poder entrar a l'any que havia d'entrar.
Vas entrar un any més tard. Li anaves al darrere d'en Dani de Can Costa, que per mi és un dels llocs on m'ho passo bé, on també són molt bons anfitrions, i on veus aquesta alegria de país, no? On veus que la gent que treballa va a menjar, s'ho passa bé, es gaudeix, on hi ha bona selecció de vins també de l'Empordà.
I hi ha una cosa també, eh? Hi ha una cosa que no tenen tots els restaurants.
A veure.
Un ingredient que només el tenen una part dels restaurants.
A veure, quin és aquest ingredient, Pep? Va.
La cridòria dels avis.
Ah, això sí, això és
que
fantàstic.
Que esmorzen al menjador de l'entrada, que jo no sé, si vull anar a esmorzar allà amb els avis per sentir el que diuen, perquè, aquests t'ho arreglen tot, eh?
T'ho arreglen tot, no. Allò sí que és un bon equip de govern, és una bona trobada de consellers que ho arreglarien tot el país, perquè realment sí que és veritat que hi ha aquesta cultura, té aquesta cultura de bar de poble, tot i que no està cèntric, que està a les afores de Figueres, té aquesta cultura de la gent del poble, de la gent dels avis, no? Tota aquesta gent que va esmorzar allà amb molt de temps, que és fantàstic això, els avis que tenen temps per dinar i esmorzar, dediquen un temps, i és tota una petita família, perquè aquella taula que deies tu a l'entrada, allà no hi seu tothom. Allà només seuen els que han de seure, que són aquesta gent, que són els sospitosos habituals de Can Costa. Els sospitosos habituals.
Doncs llarga vida a Can Costa, amb en Dani, la Laura, en Xavi, l'Enriqueta
i en Martí, home.
I en Martí,
que està cofoll, eh?
Home,
està molt cofoll, eh? L'he vist molt fresc, està molt fresc. Jo el veig molt bé.
Jo hi vaig anar-hi l'altre dia. Escolta'm, gràcies.
A reveure, Pep.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Avui en el lluny, avui hem passat frontera perquè m'han citat amb un xalet, però no un xalet d'aquests de cap de setmana, no, un xalet fet de fusta, que hi havia vaques, ara han marxat a pasturar, i aquí estic amb l'Abel. Abel Ibáñez, què tal, com estàs?
Cansat, però bé. Bé, anar fent.
Estem amb unes hores, diguem-ne, que, clar, tu ja portaves 12 hores treballant, però, escolta'm, explica'm on estem, exactament.
Bé, això que deies del xalet, no ho podem ensenyar perquè és per veu, això, però ho intentarem explicar una mica. És un xalet tradicional. Estem, per començar, estem al cor de la Gruyère, de Suïssa, al cantó de Friburg. I bé, estem aquí en un xalet que està just a sota Plan Français, que està al peu del Molaison, que és un cim de vora de 2.000 metres. L'altitud del xalet és 1.530, em sembla recordar. I bé, si pots veure des d'aquí, es veu tota la Gruyère, el xató, el castell de Gruyère, el llac de Gruyère, més al fons, a l'esquerra, tenim el llac de Neuchâtel i les muntanyes del Jura més enllà. I darrere ens quedarien, o sigui, estem als prealps i darrere tenim tot el massís dels Alps.
Escolta, jo quan aquesta setmana vaig dir me'n vaig a veure la Abel Ibáñez per allà a la Garrotxa, tothom em va dir la dama blanca, tothom em deia la dama blanca, alguns em van dir la pleta i la dama blanca, no? Abel Ibáñez, Garrotxa, la pinya i dama blanca, el formatge dama blanca, han anat lligat sempre.
Sí, evidentment, va ser una època per mi molt preciosa, que recordo amb emoció, perquè allà a la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, concretament a la Pinya, doncs vaig passar uns anys meravellosos per mi, on vaig desenvolupar la primera formatgeria, on es va desenvolupar la Dama Blanca i la Pleta, recuperant formatges tradicionals que s'havien perdut, que eren un dels objectius que sempre he tingut. I bé, doncs sí, després es va canviar la formatgeria, vam anar a parar una mica més avall, a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, i vam seguir fent els formatges fins que es va acabar aquella etapa, i des del 2011, doncs bé, doncs estic una mica nòmada, una mica per tot arreu he estat, que sempre he sigut un cul inquiet, no? Però sempre darrere el formatge, des de Canàries, les Espanyes, Albacete, l'Àfrica, França, en fi, sempre darrere el formatge.
Home, que ets un savi del formatge, ho sap tothom, diguem-ne que és el món del formatge, perquè qualsevol persona que li diguis a Abel Ibáñez el coneix, que això ja és una cosa bona, no? Però per altra banda, clar, el formatge, tal i com el vius tu, no és una feina, és un estil de vida, jo crec, no?
És un estil de vida, una passió, una vocació, en fi, hi ha molts qualificatius per definir-ho, no? Darrere del formatge hi ha tanta cosa, hi ha país, hi ha gent, hi ha humans, hi ha maneres de viure, hi ha territori, hi ha ecologia, hi ha boscos, hi ha estepes, hi ha de tot, hi ha tanta cosa, i saber fer molta tecnologia, per dir-ho d'alguna manera, saber fer, no? Costums, materials, perquè aquí ho fan amb mollen amb fusta, perquè allà amb un drap, perquè allà amb una cistella de vímet, etc. Hi ha tantes coses, amb les eines només, l'evolució de les eines, com s'han adaptat al territori i els materials que tenien a prop, és apassionant. Jo he descobert, però ja és una mica tard, que el que m'hagués agradat ser és antropòleg. Precisament, ho he descobert darrere del formatge, això.
Escolta'm, a Catalunya, quan parlem de temporers, no? Parlem, per exemple, o ens ve al cap, doncs, la gent que va buscar la fruita a Lleida, o, per exemple, les olives, sigui, doncs, a alguna de les zones oliaires que tenim a Catalunya. Però tu aquí, diguem-ne, hi vens a fer temporada, no? Com és la temporada de l'Abel Ibáñez aquí?
Bé, aquí les temporades doncs, comencen quan, quan comença la puià, perquè aquestes vaques no estan aquí, perquè això l'hivern està ple de neu, hi ha un metre de neu o més, estan a baix a la plana, a les granges, i el mitjans de maig es fa la puià. Puià és la pujada, això és en patuà, no és ni francès, és una llengua més antiga. Es fa la puià, és una gran festa, es pugen les vaques a peu, i s'arriba al xalet i bueno, doncs un s'instal·la aquí fins a la Desalpe, que això és a finals de setembre. Això va en funció del clima i de l'herba que hi hagi. Si la temporada és bona i comença la primavera ben ufanosa d'hora, doncs es puja a mitjans de maig, i si comença a fer fred i mal temps, l'any passat doncs, també el setembre ens va nevar i no es va escurçar l'estació de la temporada, però gairebé es va estar a punt de dir despleguem i tirem avall, perquè si segueix nevant no tenen res per menjar les vaques, i si no ho mengen les vaques no hi ha llet, i si no hi ha llet no hi ha formatge, com és lògic.
Clar, aquí, ara que estem a l'estiu, a principis d'estiu, podem veure, per exemple, com aquí quan feu formatge, diguem-ne, estem parlant del formatge del paix, no? És a dir, aquest formatge de que les vaques estan pasturant tot el dia i tota la nit aquí dalt, i que es ve, diguem-ne, amb aquests xalets, precisament. El xalet serveix per viure-hi i també, diguem-ne, per munyir les vaques, per cuidar-les, per veure que no tinguin cap problema i per fer el formatge.
Sí, és així. Les vaques es recullen a la matinada, just de trenc d'alba, aquí doncs, surt el sol una mica més d'hora que a Catalunya, perquè ja estem més al nord, i bueno, recullen les vaques, es tanquen dins el xalet, que hi ha tot una nau on s'estaquen les vaques, es munyen i bé, se les controla, com deies, no? Si alguna té un mal a un peu, l'altra té un mal a l'ull, el que sigui, se les cura i se les torna a aviar. I llavors la llet es baixa amb el tractor. Hi ha molts xalets que es fabrica el formatge, es transforma en el mateix xalet. En la nostra casa el baixem ajuntant la munyida del vespre amb la munyida del matí, i es baixa a la formatgeria, que està a uns 500 metres de desnivell més a baix, i allà fem el formatge.
És curiós perquè el fet de que només hi hagi 500 metres de diferència, vosaltres, diguem-ne, el formatge ja no pot ser un gruyère, no? D'apel·lació d'origen contrôlé, no? Nosaltres encara allà a Catalunya estem amb si els formatges de pastor, que si la llet cru, que no sé què. Per sort tenim grans formatgers, un centenar de formatgers, tu a més els coneixes molt bé, perquè ets un dels grans mestres que hi ha de no sé quantes formatgeries hi hauria a Catalunya de que les has trepitjat. Però clar, quan jo hi vaig preguntar quanta gent hi ha aquí que fa formatge, em vas dir, bueno, aquí hi deu haver-hi un miler de xalets, no?
Sí, no sé ben bé la quantitat de xalets. Només el cantó de Friburg, estem parlant, perquè tot Suïssa, a cada racó hi ha un xalet que es munyen vaques i es fa formatge. Sí, aquí doncs, és molt estricta la denominació d'origen, i el formatge s'ha de fer en el mateix lloc on es munyen les vaques. És aquí a prop, perquè baixant a peu és un quart d'hora. Pujar costa una mica més, perquè aquí o puges o baixes, Això són muntanyes de veritat. Doncs sí, pel fet de desplaçar la llet amb el tractor, amb la cuba de llet, desplaçar les dues munyides aquestes a baix, ja no tenen dret a entrar a la denominació d'origen. Es fa gruyère igual, però se'n diu un altre nom, perquè no li poden posar el nom de gruyère.
Veure la relació que té l'Abel amb en François és màgica, no? No sé quants anys fa que ets aquí amb ell, no? Que hi vens allò a fer la temporada del formatge a l'estiu, però teniu una màgia especial vosaltres dos.
Sí, ens entenem perfectament, tenim el mateix humor, a mi m'agrada molt fer broma, és una de les vàlvules d'escape i una de les meves també segona passió, després del formatge és riure, és fer riure, i amb això ho compartim molt bé, vull dir que ens ho passem molt bé. Sí.
Escolta'm, tinc l'Oriol de la Xiquella per aquí pasturant amb les vaques, perquè no se'm fot el càrrec aquest home de que les muntanyes aquí, que tu has dit abans, eren de pujada i de baixada, que les vaques puguin pasturar. Això ho dius a Catalunya, i si no ho ensenyes al desnivell, la gent no s'ho creu.
Sí, és difícil de si no coneixes bé les vaques, a més aquí les vaques també les és Holstein, Red Holstein i Holstein, hi ha una Jersey, però per exemple una Montbéliard o una Simmental aquí no funciona perquè són bestiar molt més gros, molt més ample. Les Holstein aquestes doncs són més estretes, caminen amb els peus més junts i s'han adaptat perfectament al terreny per no rodolar. Perquè una cimental, per exemple, si perd peu, rodola i la trobes 500 metres més avall, perquè ja has vist aquí els costers com són, no? I funciona així. És un bestiar que s'ha anat seleccionant, el van seleccionant fenotípicament, l'estructura del cos, doncs perquè pugui buscar-se la vida, buscar-se el menjar i la pastura per aquí.
Clar, una de les coses que més m'apassiona, i ara comencem a entrar en el món del formatge, és que, clar, aquí a les vaques no els hi va falta, diguem-ne, menjar sil o no, perquè tenen tota l'herba que puguin arribar a trobar. Per això també suposo que podeu elaborar formatges que, per exemple, nosaltres a casa nostra és més difícil de fer-los, no?
Sí, a casa a Catalunya vaques de llet que pasturin n'hi ha ben poques, n'hi ha alguna. Però normalment són estabulacions lliures, mengen ensitjat, i aquí doncs una de les normatives bàsiques, perquè és que aquí a part del gruyère també fem vacherin fribourgeois, que sí que entra en denominació d'origen, i uns altres especialitats com el petit molisson, que és un formatget més petit d'un quilo i mig de pasta tova, i bé, però l'ensitjat està prohibit per la denominació d'origen gruyère. Amb el vacherin no hi ha problema, no hi hauria problema, però no es dona ensitjat, és que no cal. És que, a més, com el faries? Com reculls aquí i ensitges la pastura que aquí? No hi ha màquines que pugin per aquí.
Clar, el que he vist aquests dos dies és que un formatge, o sigui, la llet, quan li comences a canviar paràmetres, pots fer un formatge o un altre amb coses tan senzilles, per exemple, com una temperatura de diferència de 2 graus, una temperatura, diguem-ne, de quallada de 2 minuts de temps, no? Els formatges tenen la seva màgia, no? Però hi ha molta artesania aquí, perquè veure-vos a vosaltres treballar aquests dos dies, clar, hi ha màquines que l'artesania pura de la vista i del tacte no la tenen.
És evident, aquí si vols fer un formatge sempre igual, el més igual possible, d'un dia a l'altre, doncs has de desenvolupar una sensibilitat, doncs és això, amb el tacte, amb la temperatura. Les temperatures tenen termòmetres, evidentment, però llavors el que és el tamany del gra, el tall de la quallada, aconseguir el gra just a la mida, perquè més gros o més petit, com més petit menys aigua hi haurà el formatge i més llarga serà la maduració, i com més gros, doncs al contrari, retindrà més aigua i serà un formatge que madurarà molt més de pressa. Tot el que són enzims i bacteris treballaran més perquè tenen més aliment, la lactosa, el sucre, i per transformar després els elements que composen la llet, és proteïna i greix sobretot.
En François, a tu et diu que ets el mestre, no? Clar, jo suposo que entre quallada i quallada hi deu haver-hi, diguem-ne, discussió, i deu haver-hi reflexió, no?, amb cada formatge, perquè cada dia és diferent, no? Abans d'ahir vau recollir 600 i picos de llet i en canvi avui només n'hi havia 400 i pico, no? Per tant, la cosa canvia també.
No, bueno, la llet, sí, ara està disminuint la llet, doncs perquè les vaques, moltes ja van parir, ja la lactació forta ja la van fer el maig i començaments de juny, ara estem acabant el juny, bueno, avui l'acabem, doncs està baixant la llet. D'un dia per l'altre pot baixar, de 20 litres sobre els vora mil que s'estan elaborant aquí, pot baixar 20, 30, 40 litres, doncs depèn de molts factors, del lloc on han pasturat, de si ha plogut, si han pogut menjar bé, si ha tronat i han tingut por i s'han hagut d'amagar sota els arbres, a dins el bosc, que llavors al matí és futur anar-les a buscar perquè no les trobes entre els arbres, però bueno, s'ha de fer. I hi ha molts factors que varien, inclús el rendiment de la llet. Els mateixos litres no poden donar els mateixos quilos de formatge, depèn de si han pasturat a la solana o a l'obaga. per allà en pastures van canviant cada dos o tres, quatre dies, un màxim una setmana es canvia de pastura. Inclús dissabte canviem de xalet i tot, perquè aquí s'està esgotant l'herba, i canviem de xalet i ens anem un quilòmetre més amunt, amb un altre xalet que també és d'ell, i les pastures són més fresques perquè les van pasturar el mes de maig, i així va evolucionant tota aquesta transhumància, no?
Clar, vosaltres la transhumància no la feu, diguem-ne, de la plana a la muntanya, sinó la feu de la muntanya a la muntanya, no? Clar, ara els veiem allà que estan, ens estaven esperant, no sé si estan cuinant alguna cosa per avui per fer o no, però, escolta'm, tenim un noi molt jove que m'ha explicat que tenia 19 anys. Ara se sent com... No sé, què és això?
Això és le cor des Alpes, és la trompeta de fusta que fa uns 3 metres i mig o 4 metres de llarg, no té llengüeta, es fa tot el so amb els llavis i és un instrument tradicional suís. I el François, doncs, és un mestre del cor des Alpes.
Escolta'm, en François, si no has anat, diguem-ne, a escola, a estudiar, diguem-ne, per fer de formatger o per fer de pastor, no t'hi vol aquí, no? De fet, aquest noi ha estudiat durant 3 anys, no?
Sí, aquí tots els oficis passen per un aprenentatge, que és mínim 3 anys. Són 3 anys que hi ha classes teòriques i hi ha estatge, cada any han de canviar d'explotació i van en diferents explotacions, tant a la plana com a la muntanya. I no pots posar-te al front d'un ramat de bestiar si no has fet com a mínim l'aprenentatge, Després hi ha el mestratge, que són 2 anys més.
Escolta'm, és que és impressionant, perquè veig aquí segurament que les vaques també deuen estar escoltant com toca en François. Mira'l. Sí, sí.
El crit tradicional, el que heu sentit, no sé si ho haureu sentit, és el crit tradicional dels pastors de muntanya per cridar-se d'un xalet a l'altre. Igual que el corn també es feia servir com per comunicar-se d'un xalet a l'altre. Perquè aquí les distàncies, veus un xalet aquí mateix, però per arribar-hi poder trigues 2 hores a arribar-hi, perquè has de baixar una muntanya i tornar-la a pujar.
Anem a l'escoltar un moment?
Anem a escoltar perquè val la pena, sí.
Saviesa.
Sí, ja ho heu vist. Ell es diu Cromanyón, però no té res de Cromanyón. És un savi de les muntanyes, és així. Doncs bé, ell és un gran defensor de les tradicions i intenta, doncs, cuidar al màxim totes les tradicions, entre elles, doncs, el practicar tot sovint el cor des Alpes. Ja heu vist el sol que té, és meravellós, ressona per totes les muntanyes. I el que és impressionant també, quan són un grup de 5 o 6 que toquen el corn, que és un cor de corns dels Alpes, i llavors, doncs, això es fa a les festes, les trobades de família, de poble, etc. Doncs es reuneixen vestits amb el vestit tradicional, i llavors també hi ha, acompanyant això, sempre hi ha un banderer que fa evolucionar una bandera tirant-la al munt a 5 o 6 metres d'alçada, fent-li fer piruetes, giravoltes, i la torna a agafar, fa molts exercicis amb el drapó, amb la bandera, i normalment, doncs, pot ser la bandera suïssa o la bandera de la Gruyère. Gruyère vol dir grulla, niu de grulles, i llavors, evidentment, a la Gruyère hi ha una grulla que és el símbol de la comarca.
Aquí en aquest xalet hi viviu des de l'abril fins a l'octubre, bueno, aneu canviant, no? Però vosaltres hi viviu com una família, no? Vosaltres tres, en Dada, que, no? La My Darling, que és el gos.
és el gos, hi ha en Remy, que és l'aprentí, que ja n'hem parlat abans, i, bueno, i quan poden pugen els fills també, els seus quatre fills, i la seva dona, evidentment, però que tenen altres obligacions a la plana, perquè ella és mestra, i els altres, els nois, doncs, la noia està acabant l'aprentissatge també de paisan, de pagès, i l'altre fill està començant aquest any, va començar l'estiu passat l'aprentissatge de formatger i li queden 2 anys, i els altres bessons, que són més joves, tenen 14 anys, doncs estan acabant l'escola normal, i l'any que ve doncs ja podran iniciar un aprentissatge del que triïn.
Dèiem que fer de formatger, jo crec que és com fer de cuiner, no és una feina qualsevol, no és una feina de 8 hores, sinó que és un estil de vida. Vosaltres aquí heu dit que us aixequeu molt i molt aviat. Jo el que veig és que no pareu des de que us aixequeu fins a ara que és l'hora de sopar, no heu parat en cap moment. No? I cadascú té el seu rol, no?, aquí en aquest xalet.
Sí, és així. El que muny les vaques, el que les va buscar, el que se n'encarrega de cloturer, de fer les tanques amb els filats, doncs, per delimitar les pastures. S'ha de fer llenya, s'ha de proveir de llenya el xalet, i hi ha moltes feines, no s'acaba mai.
Clar, a més, vosaltres feu formatges, diguem-ne, de grans dimensions, també algun petit d'aquest que deies d'un quilo i mig, no? però clar, aquests formatges no s'acaben de fer el mateix dia, diguem-ne, que de l'elaboració, no? Hi ha formatges que tenen uns quants mesos i hi ha que tenen gairebé un any, no? Què li feu, aquest punt, diguem-ne, de la maduració, que tu aquí ets el mestre que ahir, quan vam arribar, ja et vam veure ja que els estaves, no? Tocant, fregant i tot això, quina feina se'ls hi fa?
Bé, el formatge, doncs, el que s'ha de fer és, des de que es desemmotllen, que és l'endemà d'haver-los fet, es desemmotllen i es posen al bany de sal per salar-los, o els més petits, doncs, 8 hores, els vacherins estan 10 hores, i el gruyère, el tipus gruyère, que és el lutin du Molaison, aquest està 24 hores. En acabat es treuen de l'aigua i sal, i durant una setmana es freguen amb aigua i sal, amb un raspall. I passada aquesta setmana s'han de fregar 3 cops a la setmana, durant 2, 3, 4 setmanes, depèn del clima, depèn de com els vegis, si estan més secs, si estan més, com vagin evolucionant, per fer la crosta. Es van fregant també amb la morge, que és una aigua que porta els elements biològics, els microbis, fongs, llevats, sobretot llevats, per anar fent una crosta per protegir el formatge. Aquesta crosta, doncs, ens la protegirà durant tota la vida del formatge. I, com has dit abans, els petits en 2 mesos ja es consumeixen, el vacherin són 12 setmanes llargues, i el tipus gruyère, de pasta cuita, pasta dura, aquest, doncs, de 8 mesos en endavant. Hi ha formatges a la cava, a la càmera de maduració, que també és de fusta, és tot un xalet de fusta, tot de fusta, lleixes de fusta, tota l'estructura de fusta, com no podia ser d'altra manera aquí. Doncs aquests en tenim a baix, que inclús tenen 2 anys i estan boníssims.
Escolta, fem-li una pregunta a en François, què et sembla? Jo faig la pregunta a tu i tradueixes, eh? Pregunta-li, sisplau, si no hagués sigut formatger, què hauria sigut?
Il voudrait savoir si jamais vous n'étiez pas devenu paysan et fromager, qu'est-ce que tu aurais aimé faire?
Alors, le premier métier que je voulais faire, c'était curé.
El primer ofici que volia ser mossèn, volia ser religiós, sí.
J'ai fait beaucoup de réunions avec les jeunes qui avaient des problèmes, j'ai beaucoup aidé. Mais après, j'avais un problème avec le premier métier que je voulais faire, parce que le curé ne pouvait pas se marier, c'était une condition de ma vie.
De jove va estar en grups de joves, ajudant moltíssim, amb gent que tenia problemes, etc. Però va abandonar l'idea i la carrera eclesiàstica, doncs, perquè un dels seus objectius era casar-se, i els mossens no es poden casar.
Escolta, en Remy...
On fait encore quand même un peu les deux métiers, parce que comme j'ai pas pu faire curé, j'ai fait paysan, et là en haut on est tout près du bon Dieu, donc on est quand même un peu curé.
Sí, diu que no va poder arribar a fer el primer ofici que volia ser religiós, però també ho és una mica, perquè aquí dalt de les muntanyes està molt a prop de Déu, i llavors aquest ofici tampoc l'ha deixat del tot.
En Remy té 19 anys, clar...
jo estic pensant ara amb tots els nois i noies, no, de Catalunya que tenen 19 anys, jo no sé si és que ell ho tenia molt clar des de que era, diguem-ne, molt més jove del que és ara, perquè, clar, és una feina sacrificada, no?
És molt sacrificada. Amb 19 anys, o bueno, ja fa, està a final de l'aprenentatge, fa 3 anys que està amb el tema, eh? I això cansa a les 4 del matí des dels 16 anys, vull dir que no és pas d'avui. És una feina molt sacrificada, però aquí a Suïssa encara hi ha bastant joves, inclús noies, moltes noies que estan fent, iniciant l'aprenentatge o desenvolupant l'aprenentatge de paisà.
Pregunta-li, sisplau, si ara canviaria de feina, ara que ja està acabant, si canviaria de feina o si això ho porta, perquè em sembla que no sé si té algun tatuatge de la muntanya, però a veure què diu.
Sí, la qüestió és si en ce moment-là, si tu changerais ton orientation professionnelle, si, après les 3 ans d'apprentissage, tu dirais non, merde, ça m'intéresse pas et je ferais autre chose.
Alors, ça serait bûcheron.
En tout cas, seria llenyataire.
Déu-n'hi-do, ser llenyataire, vull dir que també és una feina, segueix a la muntanya, no? I és una feina dura, també.
Sí, és una feina molt dura, vull dir, però no abandonaria la muntanya. Inclús, com deies, porta tatuat en el braç la silueta de la muntanya del Molaison. Vull dir, és un gran enamorat del seu país.
I ha vingut a Catalunya a veure com fem formatge allà?
No ha vingut, però té pendent, està amb aquesta història del Covid, normalment està congelat el projecte, doncs, amb el grup de Junesa, de joves d'aquí, de venir a Catalunya.
Escolta'm, aquests 2 dies amb en François hem estat parlant i quan li hem parlat, diguem-ne, de l'Abel Ibáñez, de que potser l'any que ve no torna aquí, feia una mica de cara d'enfadat. És veritat que, no, que aquest és l'últim any que vens aquí a fer l'estada?
Aquest és el projecte. De fet, jo, si estic aquí a Saisonier, a part que m'agraden els formatges, m'agrada el país i tinc molt bona amistat amb el François, tinc un projecte que és tornar a casa. Ara, en aquests moments, estic vivint prop de Reus i a la finca que portem amb la meva dona, doncs, volem posar-hi bestiar de llet. Bestiar de llet.
En François diu que no, eh?
En François va dient...
Vous entendez le catalan, eh?
Oui, moi je vais venir en catalan, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Alors le projet, moi, c'est un beau projet qu'Abel il a, mais si je veux garder Abel au Molaison avec moi, je veux pas lui laisser faire son projet, même s'il peut le faire avec plaisir.
Em sembla que no et deixarà marxar, ja ho veus.
Sí, no em vol deixar marxar. No sé. No sé, ja ho arreglarem amb ell, però...
jo crec que avui ho podem negociar a l'hora del sopar, vull dir, no sé,
Negociar, sí, no, em sembla que ara ja és un bon moment per començar a anar pensant en el sopar, perquè segurament ens haurà preparat alguna cosa del país molt tradicional, ja veurem, no sé què hi ha, però...
Escolta, Bel, clar, és això, no? Per una banda tenim aquest, diguem-ne, aquest romanticisme aquí d'aquests moments, d'aquesta família, no? Amb en Remy, amb en François, amb la Dada, però clar, tu també tens una família a Tarragona, a Reus, no?
Sí, és dur, està lluny de casa.
Clar, i dius, ostres, s'ha de... Tu suposo que no cabràs la temporada aquí, diguem-ne, de l'octubre i d'això, si és, però clar, allà també t'espera molt. Hi ha una cosa, hi ha un ocellet que m'ha dit que t'agrada molt tornejar la fusta.
Sí, la fusta és... Bueno, si no hagués sigut formatger... Bueno, de fet, jo volia ser ebenista. Quan era jove, tenia inclús menys edat que el Remy, volia ser ebenista, però bueno, la vida et porta per uns camins que, bueno, que no te'ls esperes, es van obrint portes, les obres, per curiositat, i t'hi fiques i ja hi soms, pel tros. Sí.
També tens una moto per restaurar.
Tinc unes Sangles, una de les últimes motos catalanes fetes a Catalunya, i és una Sangles 400 de l'any 73-74, por ahí, i també la vull restaurar per fer toms, anar a passeig.
Hi ha molts formatgers que t'esperen a Catalunya per seguir, diguem-ne, escoltant la saviesa d'una persona com tu que porta tant d'anys allà. Avui l'Oriol deia, ei, em faràs una lira per tallar, perquè, clar, producte estàndard no tot va bé, no?
No, evidentment. Un dels projectes que tinc és això, muntar un talleret per fer eines adaptades al productor, perquè el que troba, el que deies tu, el que trobes al comerç i això doncs no acaba de funcionar, no s'adapta a les mides o al tipus de formatge, a la manera de treballar de cadascú, i bueno, com que he vist moltes coses pel món, doncs he dit, ostres, això pot funcionar allà, aquí, allà, i aviam si ho podem adaptar, i faltaria això, un taller que treballi bé l'inox, el plàstic, la fusta, per fer eines per fer millors formatges a Catalunya, sí.
Déu-n'hi-do. Ara tu que has dit que voldràs tenir un petit ramat per fer formatges, quin és el, per tu el teu formatge icònic ara, que el primer que faries quan tornis a Tarragona, quan tornis a Reus?
Hi ha una cosa que la tinc obligada, que és recuperar la Dama Blanca. El formatge de drap que es va recuperar en aquell temps, he estat molts anys sense fer-ne, i després fer altres tipus, una pasta cuita o jo què sé, ja ho veurem.
Yeah. Jo suposo que, de fet, la qüestió és, primer de tot, ser feliç, no? Ets feliç fent formatges?
Molt, sí. Si no pogués fer... Jo a vegades tinc un malson, ara últimament no tant, però de més jove tenia un malson que era que em tallava les mans. Jo sense mans no seria res.
Jo crec que sense mans no seria res, però sense aquesta mirada tampoc seria res. Sense aquestes ganes de prendre't un Toscano de tant en tant, tampoc seria res, perquè jo crec que la gent que coneix l'Abel Ibáñez sap que l'Abel Ibáñez és un tot, no? és un 100%, del cap fins als peus.
Bé, què vols que et contesti? Jo pregunto a la gent això.
Jo el que puc dir és que trobem a faltar la Dama Blanca a la Garrotxa, i que necessitem l'Abel Ibáñez que faci formatge. El que passa que també, ara que t'has tocat aquests aquí, també m'agraden, eh? Vull dir, no sé si n'hauràs de fer més d'un.
Procuraré fer més d'un, evidentment, sí, sí.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests dos dies que hem estat aquí, i quan tornis a baixar ens truquem.
Evidentment que ens trucarem i la farem petar i degustarem formatges amb algun vinot i el que calgui.
Merci, Abel. Merci. Moltes gràcies.
Càmpings de Tarragona, la millor opció per gaudir de tot el que aquesta ciutat et pot oferir. Patrimoni, gastronomia, platges de sorra fina i aigües poc profundes, boscos mediterranis i uns establiments a l'aire lliure que et faran viure unes vacances inoblidables. No esperis més i vine a visitar-nos. Tarragona, la teva història.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat el pica-pica i el plat del dia en format de reportatge. Ja sabeu que sense pagesia no hi ha cuina. I de postres us hem preparat una cita d'embrillat sabrenc que diu així: la qualitat indispensable per un bon cuiner és la puntualitat, però també ho és la dels seus invitats. Que us vagi bé. Adéu-siau.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em passi mal. gran.